Passen 6 minuts de les 10.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Tal com fem diàriament, és moment d'abordar l'entrevista d'actualitat que avui ens porta fins a la capital del Cava per parlar d'hoquei patins, perquè aquest dilluns el Noia ha anunciat que Ferran López deixarà la banqueta del primer equip a final de temporada. L'Eli Jiménez, de Ràdio Sant Sadurní, ha pogut parlar amb el tècnic Roig i Negre.
Ferran López, entrenador del Noia Freixenet, molt bon dia, què tal, com estem?
Hola, molt bon dia a tots.
Ferran, aquest mateix dilluns, després de la derrota del cap de setmana davant al Barça, coneixíem, anunciava el club que a final de temporada doncs, t'acomiadaràs del primer equip. Una notícia que segurament a tots els que seguim l'hoquei de prop ens va enganxar molt de sobte. No sé si a tu et va enganxar igual de sobte.
Bé, us haig de dir que la comunicació surt dilluns, feia exactament una setmana que Ferran Andreu, president del club, i Jordi Montserrat, vicepresident del club, es van reunir amb mi. Per tant, jo sí que ho tenia paït perquè feia una setmana. I bé, és una decisió del club, en cap cas és una decisió de Ferran López, això sí que també vull que quedi clar. I evidentment, doncs, com a entrenador que sóc, des de fa 14 temporades a l'Hockey Lliga, més les temporades de base, doncs, sé perfectament com funciona aquest món i sabem que estem exposats a aquest tipus de decisions.
Per tant, entenem que en cap cas va ser conseqüència. Se n'ha parlat molt durant aquestes darreres hores, s'ha parlat molt de conseqüència directa després de la derrota davant el Barça, no? Pel que ens comentes, és una notícia que tu ja tenies païda i que ja havíeu comentat inclús abans d'aquest partit de diumenge davant el Barça.
Sí, suposo que inclús aquests dos components de junta, perquè jo no he tingut contacte amb cap component de junta més, possiblement fins i tot la tenien decidida abans de dilluns passat, però jo me n'assabento dilluns passat, amb la qual cosa, evidentment, el partit del Barça segurament és el de menys. En els que competeixes amb el Barça saps perfectament a què t'exposes, no? I sí que evidentment se'ls pot guanyar, però no va ser el detonant d'aquesta decisió.
Entens, Ferran, que és una decisió per resultats, per sensacions, per altres motius? No sé, abans comentaves, no?, que ho has paït, però no sé si has analitzat una miqueta més això.
Bé, jo em dedico professionalment al món de la formació, també tinc una empresa que es diu Todo s'entrena, on he penjat un post que és alternatiu al que el club va penjar, on tampoc explico els motius perquè no crec que sigui jo qui els hagi d'explicar. L'únic que sí que comento és que no els comparteixo en absolut, no hi estic gens d'acord, però que evidentment haig d'acceptar com a professional que sóc i ja està. A partir d'aquí, si el club vol fer alguna valoració pública, doncs entenc que li toca amb qualsevol d'aquestes dues persones que estaven presents a la reunió i no pas em toca a mi. Jo l'únic que puc dir és que no estic d'acord, segurament ni en el moment ni amb altres coses, però per damunt de les persones que estem al club, per damunt de tot això hi ha el club, i per tant el meu màxim respecte al club i el que representa el club per Sant Sadurní i sobretot el que representa el club per mi.
Ferran, l'equip ara mateix a la part mitja de la taula, segurament els resultats que no han anat acompanyant, hem vist una temporada dels i baixos de l'equip, però un equip en el que n'hem parlat en altres ocasions, en un equip amb total construcció, on hi havia moltes cares noves per començar, a la teva, a la banqueta, amb jugadors nous, amb jugadors que ja portaven un bagatge i que tot això necessita un temps.
Sí, tots els que ens dediquem a això i som una miqueta pues, objectius, no? Sabem que els projectes necessiten un temps, jo també he escrit que necessiten un temps i un tempo, no? Necessiten un moment. Aquest és un equip en construcció total i en absolut, és a dir, ja no podem entrar en temes de comparativa. Jo crec que qui estigui comparant el Noia d'aquesta temporada amb el Noia de l'anterior, amb tot el carinyo i el respecte, no en té ni idea del que parla. Uh-huh. I tampoc està sent massa just en tot plegat. El Noia, respecte a l'any passat, doncs perd els dos Sergis, per dir-ho així, no ho fitxen per qualsevol equip, sinó que un se'n va al Barça i l'altre se'n va al Benfica, doncs podem imaginar el nivell d'aquests jugadors. Els jugadors joves que han fitxat el Noia són jugadors amb una projecció espectacular, amb un talent desmesurat per moments, i que penso que tenen molt de recorregut a l'Hockey Lliga, però de moment encara doncs s'han d'establir. Com tu molt bé deies, els projectes tenen un temps. Jo no he pogut pràcticament ni entrenar a l'Ateneu, és a dir, hem entrenat en una pista doncs, que estem molt agraïts que ens l'hagin deixat, però no és una pista que reuneixi les condicions necessàries per entrenar un equip d'Hockey Lliga, i així hem estat 5 mesos competint fora de casa, sense tenir l'Ateneu, amb un projecte completament nou, on necessita el seu temps. Al final, els que prenen les decisions, doncs, evidentment, tenen els seus arguments, però els que vivim el dia a dia i hem viscut lo farragosa que ha sigut aquestes jornades, no?, que hem tingut, doncs també podem entendre una miqueta més que les coses no s'han donat els condicionants que ha de tenir un equip, ni amb infraestructura, ni amb temps, i penso que tampoc amb configuració de plantilla. Llavors, a partir d'aquí, qualsevol especulació és bona, qualsevol que pugui treure les seves conclusions també. Jo estaré totalment al marge fins a l'últim dia que estigui aquí de tot això, i seguiré el meu camí, sense cap mena de dubte, amb molta força, amb molta empenta i amb molta il·lusió.
Ara ho comentaves, no? Context de pandèmia des de fa gairebé un any, sumem aquesta renovació de l'equip, l'absència dels dos Sergis en un conjunt que encapçalaven, com aquell qui diu, sumem també les obres a l'Ateneu, que heu d'entrenar fora, que heu de jugar fora, sumem també que jugueu sense públic, arriba aquesta decisió i no sé, Ferran, com pot impactar això, aquesta notícia, tant personalment com ja professionalment, en els jugadors fins a final de temporada, quan encara per davant tenim encara molta temporada.
No, a veure, primer, pel que em preguntes a nivell personal, tinc la sort, penso, de ser mentalment molt fort. M'han passat coses molt més importants a la vida que aquesta que m'està passant, que et fan fort i et fan realment descobrir el valor no només de la vida, sinó de les persones que t'envolten. Per tant, bé, a nivell personal, doncs, evidentment, al principi és un cop que pot durar doncs, 24 hores per refer-te una miqueta i continuar i veure que les coses continuen i que la vida sempre s'empenya en continuar. I a nivell d'equip, doncs, la veritat és que ha sigut molt fàcil, perquè vam obrir cartes el mateix dia que ens vam poder reunir després de la decisió. Jo vaig ser molt transparent, com acostumo a ser, els vaig explicar tot el que m'havien explicat a mi, i la veritat és que la resposta dels jugadors a mi m'ha agradat molt. Jo he rebut trucades de jugadors, de tots, he rebut whatsapps, he rebut xerrades doncs, amb petit comitè i tothom hem pogut compartir, hem pogut començar a reparar una miqueta això, però he rebut un input molt positiu d'ells. De fet, tothom ha estat d'acord amb que el que hem de fer és treballar de valent, fort i junts per deixar el Noia el més amunt possible, i a partir d'aquí doncs, ja es veurà. Amb això estic molt tranquil, i amb la reacció d'ells també. Per tant, independentment del que passi d'ara endavant, no serà per aquesta decisió, sinó serà perquè l'esport i la vida i les coses succeeixen de la manera que han de succeir, i no se li ha de donar més voltes. En tot cas, torno a repetir, és el club el que, si necessita traslladar alguna cosa als jugadors, ho ha de fer, i si no ho necessita, doncs no, jo aquí tampoc m'hi poso, simplement em presentaré a l'hora que toqui cada dia per entrenar i ho faré el millor que sàpiga.
Sí, com sigui, no, ara ho deies, no toca acabar aquesta temporada, recordem, encara queden 10 jornades d'aquesta Hockey Lliga, ens queda per davant la Copa i també aquesta Lliga Europea en el context estrany, pandèmic, en el que estem vivint, per tant, encara queda molta temporada per davant.
Sí, és que al final jo soc entrenador vaig estar més o menys a gust amb això, però totalment aliè, i centrar-me en el que toca. Com a esportista tenim l'oportunitat de jugar una Copa del Rei, que espero que es jugui. Són partits a cara o creu en el que jo ja sé sobradament el que pot passar, és a dir, he tingut la sort de guanyar-ne una i de disputar una altra final i perdre-la amb el Barça, però disputar-la. Per tant, sé que qualsevol cosa és possible i m'agradaria molt, tant en aquesta competició com en l'europea, que he pogut disputar 5 vegades a nivell final, doncs poder arribar al màxim de lluny possible. La veritat és que a mi això em motiva molt, més enllà del que passi amb mi o del que passi amb els jugadors o amb la configuració de la plantilla de la temporada que ve.
Tot afegit que fa una setmana, sí, fa una setmana, el noi es classificava per a la Copa del Rei, aconseguia aquesta classificació per a la Copa del Rei, que suposo que dins de l'equip també ha sigut com una mica el premi al joc que s'està veient aquest any, que no s'està transformant en punts, no s'està transformant en victòries, però que realment el joc és bo de l'equip.
Sí, jo, a vegades que parlo amb gent pues, que jo considero que hi entén, no? que està ficada i que domina, i que a vegades doncs, tots els entrenadors necessitem una miqueta de recolzament, i si més no, els que fa molts anys que estem, fins i tot els d'Hockey Lliga, doncs ens anem trucant, i tothom parla molt bé del joc del Noia, i jo penso que estem fent un bon joc. Sí que és cert que ens ha costat agafar doncs, una miqueta la línia, però el joc del Noia és un joc vertical, és un joc potent, és un joc que penso que li estem donant forma, i que al final, quan analitzes els partits després amb el vídeo, doncs veus que generes moltíssimes ocasions per fer gol, i certament no acabem d'estar tot encertats, però al final això són dinàmiques, els jugadors hi posen tota la seva voluntat per fer-ho bé, però l'esport és així, al final s'ha d'entendre tot aquest context, i en cap cas jo poso en dubte cap tipus de recorregut tècnic, ni tàctic, ni de treball diari, ni d'esforç que justifiqui aquests resultats. Al final estem una miqueta en un món d'aquests que tot té molta pressa, que tothom ho vol tot, tothom ho vol ja, independentment de les circumstàncies, i jo em desmarco una miqueta d'aquest discurs i estic tranquil amb tot això.
Jo, Ferran, quan m'assabentava de la notícia, el primer que vaig fer és pensar en la teva primera etapa al Noia, no? Abans ho comentaves, en aquella Copa de l'any 2008, i en algun moment complicat en el que es va arribar a pensar, ostres, hem fet bé l'entrenador, potser no funciona, i després els resultats et van acompanyar.
Sí, i he sigut molt afortunat de moment amb la meva carrera esportiva. Haig de donar gràcies a diferents persones en el transcurs d'aquests, amb altres també, perquè m'han ensenyat justament les coses de les que no vull ser. Però si miro la vista enrere i em poso, per exemple, en la zona de treball que estic ara, on tinc diferents fotos de la meva carrera esportiva, que de vegades me les miro, doncs soc molt afortunat. He guanyat 3 títols amb el Noia. He pogut gaudir de partits vibrants, de finals espectaculars, de fases finals doncs, que m'han fet créixer molt. I al final, com li deia l'altre dia a un amic meu que està fora del hockey, que no sap res, que em segueix el hockey perquè sóc jo, si no el seguiria, li dic que sóc molt afortunat, que quan miro enrere doncs penso en tot això, que hi ha un gran grup de treball a darrere, objectives honestes, amb ganes de treballar i de recolzar-te també en els moments difícils, i això segurament fa que això que dius tu va ser possible, perquè potser hi va haver algun moment en el que el Ferran podria haver marxat, Ferran López, podria haver deixat de ser entrenador, però aquella junta doncs, va continuar confiant i al final doncs es van poder aconseguir algun títol més, no? La temporada 2014 va ser excepcional, amb 6 mesos van guanyar 2 títols europeus. Imagina't el que suposa això, viscut des de dins, amb els jugadors, amb la junta, amb el cos tècnic, amb totes les persones que t'ajuden. És molt emocionant. Al mateix temps té un pou d'aprenentatge increïble que fan que bueno, doncs aquests moments que estic vivint ara siguin més lleus, perquè la veritat és que em dona molta tranquil·litat i molta seguretat saber que puc continuar treballant i que passi el que passi, la meva essència d'entrenador, ho sigui o no, continuarà reflexant-se en la meva vida.
No sé si Ferran, d'alguna manera, la confiança que en aquell moment, en aquella primera etapa, el noi et van donar en aquest coure a foc lent aquell projecte tants anys al cap davant del primer equip, una miqueta no sé si l'has trobat a faltar ara.
Home, sincerament sí. Sincerament sí, però és diferent. També és una cosa que no hauria de respondre jo. Bueno, hi ha una part que te la respondré, l'altra doncs, suposo que hauràs d'entrevistar amb el Ferran Andreu i el Jordi Montserrat. Sí, evidentment he trobat a faltar aquella confiança que vaig tenir. Els temps són totalment diferents, les persones també, i també t'haig de dir que jo també soc diferent. És a dir, el que jo podria viure amb una gran pressió o amb una gran, fins i tot, dificultat per dormir a les nits, creu-me si t'ho dic que és així, ara no és així. Ara no és així perquè el bagatge a nivell d'experiència i d'estar als llocs és diferent. També l'aprenentatge de tots aquests anys i haver marxat a fora, per exemple, viure un any extraordinari a Calafell, doncs, amb un club més petit, més humil, em va servir molt per aprendre moltes coses i per creure encara molt més en mi i en les possibilitats que tinc. Bé, evidentment ho he vist diferent. Puc dormir a les nits perquè he après a gestionar-ho diferent. També t'he de dir que durant molts anys, sent entrenador del Noia, em va costar molt dormir a les nits alguns dies perquè evidentment no tenia l'aprenentatge que tinc ara.
Ferran, quan dilluns ens enteràvem d'aquesta notícia, el que sí que comentaves en declaracions als mitjans del club i ja avançaves és que continuaràs com a entrenador.
Sí, no sé en quin format, eh? També dic que s'especula molt i la gent parla molt. Jo, com que sempre obro les cartes, sempre que puc a la meva vida les obro, us diré que jo no tinc cap oferta, s'ha parlat de moltes coses, o a més a mi m'arriben coses, jo no tinc cap oferta, no tinc absolutament res, i el que sí que estic és obert, si algú està interessat en la meva persona i en la meva figura professional, doncs ho escoltaré de bon gust, i no em tanco absolutament cap porta. Soc formador, tinc una empresa de formació que pot abastir molts aspectes de qualsevol club. M'agrada treballar amb la base, m'agrada treballar amb els primers equips i amb aquest aspecte, doncs, de moment estic tranquil. Ja, com he comentat al post que està escrit al meu blog, jo ja era entrenador abans de ser entrenador del Noia, segurament d'una forma no tan conscient, i seré entrenador després d'una manera o d'una altra. La vida no s'acaba al Noia, les persones passem, totes, les que estan en tots els estaments del club, i el club continua, i ja està. I jo no em tanco cap porta absolutament a res, però aquesta és una etapa, doncs, que segurament pensava que podria ser una miqueta més llarga.
Segurament, ja ara ho comentaves, no? s'especularà durant les properes setmanes, durant els propers mesos, que si tens ofertes, que si marxes aquí, que si marxes allà, que si ve el noi a tal o tal, perquè han passat poques hores, però ja hi ha noms sobre la taula.
Sí, clar.
Tot això a banda, ja ho veurem. El que està clar és que encara queda molta temporada i aprofito que et tinc avui per parlar del proper rival. Dissabte a les 4 de la tarda visiteu la pista del Mataró, un Mataró que, bueno, no arriba en el seu millor moment.
No, però lo que lliga, qualsevol equip que hi és present et pot fer mal si realment, doncs, està estructurat i evidentment preparen el partit com estic segur que el prepararan, i nosaltres un cop més el que hem de fer és obviar certes coses del rival, tot i que evidentment estarà analitzat i treballat, però sí que pensar molt en nosaltres, en continuar fent el nostre joc, seguim la línia de treball que volem als partits i afrontar-lo amb la màxima ambició i amb la màxima competitivitat possible, arribar preparats i competir, ja està. No n'hi ha més, és una pista, doncs, que serà difícil, però esperem que els jugadors i els entrenadors estiguem a l'alçada del que el partit es mereix i suma 3 punts.
Ferran, d'aquí a final de temporada, quins objectius tant tu com els jugadors us marqueu, tenint en compte quina és la situació actual a la taula, tenint en compte aquestes 10 jornades que encara resten per finalitzar l'Hockey Lliga, que tindrem Copa, que tindrem Lliga Europea. Quins són els objectius?
A banda de sumar els màxims punts possibles i arribar a totes les competicions al més lluny, el que m'agradaria és que un dels principals objectius, a banda d'aquests, que quedi clar, que després no s'agafin titulars que no són, que alguns, no ho dic per vosaltres, són especialistes, a banda d'aquests, que són els primers, el que vull és que els jugadors gaudeixin del que fan, simplement. Que tots puguem gaudir del que fem, gaudir de l'esport que més ens agrada i sobretot també, a banda d'aquests que t'he dit al principi, que estiguem molt, molt, molt aïllats del possible soroll que s'hagi pogut muntar amb tota aquesta decisió, que l'equip estigui aïllat d'aquest rebombori i que puguem gaudir simplement de ficar-nos els patins, de preparar els partits, de preparar els vídeos, de gaudir dels entrenaments, de passar-nos-ho bé i de continuar sent igual de competitius. La resta, doncs, evidentment, els objectius els podria firmar qualsevol aficionat, no? Sumar molts punts, deixar el noia molt amunt i jugar una o dos finals. Estaria molt bé, per què no?
Tant de bo...
Ja no et dic guanyar títols, que això, la gent només es queda amb els títols que guanya. Hi ha entrenadors molt, molt, molt bons, no només d'Hockey Lliga, que no han guanyat mai cap títol i són molt bons entrenadors, però com que no tenen títols no tenen tant de ressò, no? Sempre discrepo d'això. També et dic que arribar a finals és molt bonic, també és molt difícil, que guanyar títols és una passada, però també és molt difícil. Llavors, bueno, ja no dic despedir-me amb un títol, però segurament si ho fes, llavors sí que celebraria fort, però ara mateix no és una cosa que entri en els meus plans de moment.
Ferran López, tècnic del Noia, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres. Que vagi no només bé dissabte aquest partit contra el Mataró, sinó que acabi d'anar molt i molt bé aquesta darrera temporada del Noia. Moltíssimes gràcies.
Doncs molt bé, gràcies a vosaltres per trucar-me.
Penedès en xarxa. Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Madame Levine i aquest No One Else Like You ens plantem a 11:15, segona cita amb l'actualitat en clau alt i baix Penedès i seguim tot fent tertúlia amb la nostra gent gran.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim un nou repàs a l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Els mestres reben la vacuna d'AstraZeneca al local dels Falcons, un dels espais de vacunació Covid de Catalunya. Els mestres menors de 55 anys s'han afegit als altres professionals considerats essencials, com els dels cossos de seguretat i emergències, sociosanitaris, sanitaris, externs al sistema de salut, farmacèutics, logopedes, fisioterapeutes, psicòlegs, que ja han començat a rebre la primera dosi de la vacuna d'AstraZeneca. La setmana passada es feien vacunacions al CAP al Penedès i aquesta setmana s'han començat a fer al local dels Falcons de Vilafranca. Penedès Turisme estrena un nou sistema d'informació i atenció basat en taules interactives. El Consorci de Promoció Turística del Penedès, a través de la seva marca Penedès Turisme, ha posat en marxa un nou servei digitalitzat d'atenció i informació per als visitants de la comarca basat en taules interactives i tablets per a agents turístics que faciliten als nouvinguts tota la informació sobre els establiments, allotjaments rurals o activitats que es poden trobar al Penedès. De moment s'han posat en funció tres taules de grans dimensions a l'Oficina de Turisme de Vilafranca, al Centre d'Interpretació del Cava de Sant Sadurní i al Museu d'Arqueologia de Catalunya d'Olèrdola i unes altres 15 tablets de petit format destinades a diferents establiments. L'objectiu de la millora tecnològica és facilitar als visitants una eina més de difusió de l'oferta del Penedès. A través de les X-Tables, els usuaris poden accedir de forma ràpida i còmoda a informació i localització de cellers, restaurants, cases rurals, punts d'interès turístic i agenda d'actes culturals o lúdics, entre d'altres. S'incorpora a l'Ajuntament de la Bisbal una treballadora en el marc del programa Trefo Línia Dona 2020. La nova treballadora durà a terme tasques d'atenció i suport a la ciutadania en la presentació de les sol·licituds de subvencions convocades per l'Ajuntament. Aquest dilluns s'ha incorporat a treballar a l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès com a administrativa Elena Rodríguez. La nova treballadora durà a terme tasques d'atenció i suport a la ciutadania en la presentació de les sol·licituds de subvencions convocades per l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès durant un any. Aquest contracte s'emmarca en el programa Trefo, Treball i Formació Línia Dona, que està destinat a dones en situació d'atur. El Consell Comarcal del Baix Penedès és qui ha formalitzat el contracte amb la treballadora i qui també ha realitzat la sol·licitud de la subvenció. El Servei d'Ocupació de Catalunya ha gestionat l'atorgament de la subvenció i ha dut a terme el procediment de selecció. I acabem explicant-vos que hi ha hora del conte al Servei de Biblioteca Oberta d'Olèrdola. Donant continuïtat a les activitats de dinamització programades al Servei de Biblioteca Oberta d'Olèrdola, aquests dies s'estan oferint sessions de l'hora del conte vinculades al 8 de març, el Dia Internacional de les Dones. Aquest dimarts, a la Biblioteca de l'Escola Rossend Muntaner de Sant Pere Molanta s'ha explicat el conte Rosa Caramel, d'Adela Turín i Nela Bòsnia. Aquest conte és la història d'una gran família d'elefants i elefantes ben diferenciats els uns dels altres, però el naixement d'una elefanteta, la Guillermina, permet trencar els estereotips de gènere. L'activitat s'inscriu dins la voluntat de difondre entre els usuaris de les biblioteques valors universals. Ja el mes passat es van fer activitats vinculades al Dia Internacional de la Pau i la No Violència.
Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de dos.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Un dimecres més donem veu a la nostra gent gran. Avui els proposem recordar el 23F. Quins records en tenen d'aquell dia, dels dies successius, de què feien en aquell moment precís, com ho van viure, Arrenquem tertúlia amb la nostra gent gran a Ràdio Sant Sadurní. Bon dia de nou, Eli.
Molt bon dia, doncs sí, parlem avui del 23F i per fer-ho la que m'acompanya aquí als estudis és la Júlia Brics. Júlia, molt bon dia, què tal, com estem?
Molt bé, bon dia a tothom.
Sí, ahir sí. Es commemoraven aquests 40 anys del cop d'estat, aquest 23F, i no sé què feies aquell dia i com recordes, que segur que el recordes, aquell 23F.
I tant que el recordo. Llavors tenia 30 anys i me'n recordo molt bé perquè va haver una por general, una cosa... Ja feia anys que es deia... Bueno, anys... Jo tenia un germà posat a l'Ajuntament i deia que... ja deien que estaven conspirant el que després va fer el cop d'estat a l'any 78. El 80 ho va intentar i el 81 ho va aconseguir, eh? I tothom recordarem aquella frase famosa de «Quieto todo el mundo!» Eh? I la veritat que hi va haver una por molt general... Bé, tothom anava pel carrer de pressa. No sabíem si portar els nens a col·legi. Vull dir... És que hi havia, jo, un familiar nostre va marxar cap a França, vull dir que, esclar, estava molt posat en la política i va anar cap a França perquè no sabien ben bé el que passaria, eh? I tot va venir donat que a través de que al rei no li agradava l'Adolfo Suárez perquè era de centres i, esclar, ells tiren cap a la dreta sempre, no? Doncs, i llavors va posar el Leopoldo Calvo Sotelo, però bueno, hi va haver aquest patapum, i tant. Recordo moltes coses, molts trets, i les imatges aquelles van durar mesos i mesos que ho donava tant la TV1 o la TV2, que és les que llavors hi havien, o que es miraven més, perquè per veure una cosa de l'Estat tenies d'enterar-te'n, doncs, quasi per la primera o així. Però, bueno, se'n parlava molt i moltes cròniques al diari i vaja, i encara com em van sortir tan bé, vull dir, no sé.
Júlia, si et sembla, sumem un parell de veus més.
Sí.
Doncs vinga, anem.
M'envelo.
Anem cap als estudis de Domenys Ràdio i saludem la Laia Batlle, que està molt ben acompanyada. Bon dia, Laia.
Molt bon dia, Sílvia, molt bon dia a totes. Doncs sí, Sílvia, tu ho has dit, estic molt ben acompanyada una setmana més. Tenim aquí a la Conxita Vidal i a l'Eulàlia Urgell. Molt bon dia a totes dues, com esteu?
Hola, molt bon dia, molt bé.
Bon dia, tot bé.
Bé, mireu, recullo la pregunta que ha fet l'Eli. Expliqueu-nos on éreu el dia... que es commemora, doncs, això, el dia que va passar aquest intent de cop d'estat, el 23 de febrer del 81. On éreu? Què recordeu?
Pues treballant. I quan vaig sortir vaig trobar amb tota la història aquesta i després me'n vaig anar... Aquella nit vaig dormir amb la meva mare perquè el meu marit era fora. I bueno, sí que pensava, ai, mare de Déu, aviam si no pot tornar... No era lluny, era Eivissa. Però aquella inquietud, vull dir, clar, molta inquietud com tothom.
Em comentaves, Conxita, que tu estaves a Barcelona.
Sí.
I allà també es vivia d'una altra manera, potser, tot això.
Sí. Hi havia més enrenou pel carrer. O sigui, no és que s'estés tothom a casa. Tindria por, però pel carrer hi havia més enrenou.
Bueno, jo aquella nit vaig estar tota la nit veient la tele. I hasta fins que va parlar el rei. O sigui que vaig estar tota la santa nit en contacte perquè ho filmaven en directe. Sortia per TV1, evidentment. I el meu marit llavors era regidor de l'Ajuntament i també, vull dir, clar, hi havia una espècie de canguelo per aviam com aniria tot plegat. A més, jo em recordo que cap a la matinada van deixar sortir dones del Parlament.
Sí.
I les feien sortir per una finestra. I me recordo que hi havia una dona embarassada que en parlaven, que era l'Anna Balletbó, que era llavors era diputada.
Diputada.
I estava embarassada de bessons que havien de néixer, es veu per aquells vols o per allí, per allí. Penso que van néixer aquell mes mateix. I aquella bona dona baixant per aquella finestra, mira, la tinc gravada a la ment. Vull dir, ja et dic, i fins que va sortir el rei i doncs, bueno, va fer una mena de discurs. Però si anem a parlar d'això, ara acabo de llegir el diari que el rei era un dels instigadors del cop. Sí, sí. O sigui que no sé exactament, però després devia canviar de bando o devia canviar de xip, vés a saber com, què va passar, però que ja dic, el diari ho veia claríssim, eh?
Vull dir, no sé. Anem exactament a saludar el darrer tertulià a Canal 20, a Olèrdola, Armand Beneito, bon dia.
Bon dia a totes, bon dia Josep.
Bon dia a tothom.
40 anys.
Sí, sí, és veritat, jo quan ho he dit la Júlia...
En tenies 30 també, per cert.
Sí, sí, també he pensat el mateix, dic, quants anys ja fa d'això? Sí, sí, igual que la Júlia, tu, tenia 30 jo també. Jo la paraula clau... Que
jo 31.
Bueno, jo 35.
Hòstia, jo la paraula clau que tinc a dir, molt fosc, tot molt fosc. Perquè per mi això és el que he dit, em sembla que ha sigut l'Eulàlia, això estava totalment pactat amb l'exèrcit i tot. Passa que això encara no ens ho diran, perquè és molt fosc, molt fosc. Això és perquè les autonomies començaven a agafar massa vol i interessava tot parar-ho. I com sempre, el poble a fotre's. Com sempre.
Sí que toca.
Com sempre. I per tant, aquí nosaltres podem parlar, pues, que tothom ens en recordem del que ens passava. Tothom. Tothom sap que o jo mateix estava treballant, un altre estava a casa seva, un altre estava cosint, una cosa. Tothom se'n recorda d'aquella. Però sí, la veritat sí, és que ens va donar un canguelo que sempre, els militars sempre tenen de fotre a tots, eh? Aquesta vegada va ser tot Espanya, però aquí sempre hi ha... Aquí ens tenen de tirar una bomba perquè es veu que els catalans els hi molesta a tots els espanyols. Doncs pues aquí està la fotut. Que és això. Els militars sempre tenen d'anar a fotre... ells no estan tan tranquils a casa seva, a la seva caserna. Pues que s'ho passin bé allà i comences.
No cal que es moguin, no.
Exacte, però
i això,
que
això
es deixin...
Sí, que es deixin estar, però vull dir, jo trobo que això de commemorar ho trobo una mica absurd.
Exacte,
no, no sé per què s'ha de commemorar això, exactament. Vull dir, no entenc per què. A més, el rei d'ara, el Felip VI, se'n va al Parlament i deixa son pare com Déu Nostre Senyor, a la lava, i que gràcies a ell va passar el que va passar, quan al final s'ha sapigut que era el que va, si no estava ficat, fins al coll, fins al cap. Vull dir, llavors sempre es volen fer creure el que no és veritat. Vull dir, jo trobo una cosa totalment fora de lloc i fora de context. Llavors, tota una colla de partits no hi van anar. Els que hi van anar, com ara que era el vicepresident, el Pablo Iglesias,
sí,
aquest no van aplaudir el discurs. Vull dir, no sé, és que vull dir, commemorar què? Que m'ho expliqui.
Sí, 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 sí.
Que ens en vam sortir, també, ara.
No sí. sé.
No, però que
no li trobo la gràcia a commemorar res.
Jo el que recordo, jo ara no sé si ho direm les paraules exactes, però jo recordo que el 30 aniversari va fer un discurset amb el rei, i deia, bueno, ho deia esclar en castellà, diu, ya se sabe todo, y lo que no se sabe, ya se lo inventan. Aquesta frase em va quedar, però marcada, volguem dir, jo no us explicaré res, volguem dir, inventeu el que vulgueu, volguem dir que de transparent i res de res, aquest senyor rei.
No,
li podríem posar uns qualificatius que, bueno, faríem una gramàtica nova.
Sí, no, però vull dir que doncs ha estat nefast la seva sí. actuació, pel que es veu, vull dir, home, no, pel que es va veient, en fi, perquè, vull dir, i aquell dia, no ho sé, jo me'n recordo que després van explicar que, esclar, que el Jordi Pujol va telefonar al rei
sí,
i el Jordi li va dir, tranquil, Jordi, vull dir que sí. Això es va filtrar o es deia.
Algo
tranquil,
ser.
Jordi, tranquil, no sé si gaire tranquil estava el Jordi llavors en aquell moment.
Em sembla que no.
Va ser tranquil, no ho devia estar, no?
No.
Em sembla que no.
Vull dir que no sé.
Em sembla que
però
si
jo continuo...
Si el Jordi Pujol parlés, si el Jordi Pujol parlés, potser per això no el jutgen, eh? Jo sempre dic el mateix,
Poder tingui raó, Josep.
Sap masses coses.
Sí, ja va dir el Jordi Pujol.
El Pujol, si ell parlava, malament. Era molt del rei, anava molt amb el rei, sempre que venia el rei, sempre demanava parlar amb el Pujol. Aquí hi ha molt marro. El que passa que aquest marro, com sempre, tot classificat. Tot que no...
Com les coses de política. Si
el poble
vas a mirar,
no té
tota
de saber
política...
res. El poble és tonto. El poble és tonto.
Sí.
Aquí allò, que diuen, allò que diuen a la cançó de la Trinca i el poble que el donguin pel xubidubidu, uau, uau.
Sí, sí, totalment, totalment. Per això he dit a les primeres sí, sí. paraules, dic, és molt fosc. I perquè és molt fosc.
Sí, tant.
I, la... I no s'esclarirà mai. Tampoc ho aclariran mai. Clar, no. Clar, no crec que ho aclareixin mai.
No li convé a ningú. No, no li convé ningú.
Probablement no. Però vull dir que hi ha molta, molta marro, hi ha molta cosa fosca, que diu el Josep, és la paraula que...
adequada, sí.
Sí, sí.
Sí, sí.
Per això us dic que el poble sempre té de pringar. Eh? En sí. aquell moment del sí, cop, sí. La gent, molta gent que estava molt... això ja va agafar els cotxes i s'anaven ja. Ja agafaven a França.
Ja dic un familiar
sí,
meu,
sí,
ja era a França, després va tornar, ja. Però...
Ja,
a veure, que no passava res, però
ja,
havia agafat el més important de casa seva, la documentació, i havia marxat la seva dona i els tres fills. Oh. Vull dir que...
Compte. Mm.
Això, vull dir, jo ho puc dir perquè, ves, era un cosí i havia fet això.
Clar, ho saps de primera mà.
De I ara, si ens ho plantegéssim, si hagués passat, què hauria passat? Què veuríeu? Què podria pues, haver passat?
El rei hauria manat encara més... hauria manipulat més les coses i
una
tot
dictadura
seria...
altra vegada
exacte, una sí, dictadura dura dura, però ben dura
que això és el que els hi ha dels militars amb els militars
i llavors, això.
Clar per manar més
clar, i que, no manar que volen tocar les cireres i volen tocar més les cireres. A part de que cada dia diuen que són 50 milions d'euros que es gasten per l'exèrcit, a part d'això, volen tocar més
sí,
encara.
Oh, sí.
El poble sempre putejat. I que no parlis.
I
que... treballa i no parlis.
I cobren del poble.
I el sí. Capcot. Sí, goita, tots aquests... ahir van sortir, deien, per exemple, el Tejero, 30 anys de presó li va sortir, sí. En va complir 16.
Sí.
El Milans del Bosch, 30 anys de presó, i el van indultar. O el Moral, exactament, ara els noms no els recordo.
Sí, sí,
però
sí,
ningú va complir la condemna que els hi va sortir en
judici. Ningú.
Cap ni una. Ningú. I a més diu que ara estan cobrant de l'Estat, també.
Això he sentit.
Vull dir que llavors el que es menja tot això, vull dir que si comences a pensar, vull dir...
Per això millor no pensis.
Per això et dic...
Sí. El poble no té de pensar. El poble no té de pensar.
No.
El poble té d'estar putejat.
Ha de xupir el cap i ala.
Exacte, el poble té de, bueno. Té de no pensar res, de menjar-se tot el que li donen i a callar. Ja està.
Això però no som burros, nosaltres.
No, però vull dir que de veure les coses també les veiem. El que passa que si les dius et pica la cresta. Vull dir que llavors...
I no diguis gaire d'allò que encara et fotré a la presó.
No, no. I no t'encantis.
Sí, injúries.
És que vull dir... És que,
no, però vull dir, és fotut.
És que per força els nanos joves, no per fer dolenteries com fan, però com passa que no tenen feina i és que arriba un moment que això es té de solucionar. No pot ser que la gent no treballi o cobri una allò que es diu una merda. Clar, gent que està treballant per 400 i 500 euros 12 hores. Escolta, no pot ser això.
I gent amb carrera que no poden treballar de lo que han estudiat, que els pares poden han hipotecat la seva vida i tot per donar-li aquells estudis.
Per aquella carrera.
I després, mira, està treballant en un supermercat.
Encara si té sort que estigui treballant en un supermercat.
Oh, i tant, i
que no estigui vivint a les costes dels pares perquè no hi ha res més.
També.
Penso que n'hi ha molts que els hi passa això, que estan vivint amb els pares i viuen dels pares.
Sí, dels pares, sí.
Perquè, vull dir, no poden... En fi, no volen... I llavors jo, aquests aldarulls, per això d'aquest xicot, el Pablo Hasél, vull dir, penses... vols dir que n'hi ha per tant també per la cosa aquesta i llavors surten esclar, diuen és que el jovent està molt crispat perquè els hi passen coses d'aquest tipus i per això passa el que passa vull dir, clar, per tots aquest dia no el van viure i tampoc ho podeu veure igual que tal com ho veiem nosaltres això del 23
no, bueno. això per... ni se'n recorden ni els, a vegades els hi han explicat
no se'n recorden, és que no hi eren
no,
probablement n'hi havia tota una colla que no hi era
però la història es té d'explicar a les escoles. La
història passa molt per alt, sí,
sí,
però jo he vist els llibres d'història, sí. I molt, molt breument, passa...
Sí, 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 m'ha passat de puntetes.
Poc ho expliquen, sí, exacte, el que realment va passar. Com nosaltres quan anàvem a escola, què sabíeu de les coses que passaven a Catalunya? Es parlaven del Franco i del Movimiento, però el que és del català i del que havia passat aquí a la història de Catalunya no la sabíem.
Res, res.
Quan anaves al cine ja començava amb Pol Nudo. Arriba Franco, arriba Espanya. Sí.
I ha entrado bajo palio en la catedral.
Sí, ja veus tu. Mare de Déu, senyor.
És que el poble no té de pensar. El poble no té de pensar. Ja hi ha aquests senyors que ja pensaran per ells.
Bueno, però és que ho tenim fotut per no pensar. Ves, què vols que et digui? Perquè de pensar, mira, pensem.
Aquí està el problema.
Encara bastant bo.
Ells no volien... El cop del rei va ser per això. Va ser perquè ells volien controlar encara més el poble. No volien que les autonomies anessin se'ls escapés. I així, d'aquesta manera, van dir, no, escolta, frenem. Escolteu, que veieu que l'exèrcit està fotut i ens vol d'allò. Frenem, tots a portar-se bé. Escolteu, ja està bé, ja està bé. Ja està.
Bueno, perquè com que vam fer la Constitució, perquè el rei també va pertànyer i tot això, doncs, esclar, devien pensar, poder, ho han fet massa gros tot això. Clar. Comencem a retallar i el millor de retallar és posar-nos-hi nosaltres.
Exacte.
I va ser això.
Exacte.
I sí, no? Ja et dic, jo sabia pel meu germà que l'any 78 ja hi va haver un intent. El 80 ja quasi el van fer efectiu. I no, i van tindre de recular, i el 81 ho van aconseguir.
Sí, ja.
Bueno,
ja.
Van aconseguir el que van aconseguir.
La intentona.
Però és una vergonya, com sempre, els militars, treure els tancs. Els tancs ja per fer ja por.
El Milan del Bosch va
treure els tancs per tocar els collons al poble. Home, és que, quan veus això, et cau la d'això, i suposo que Europa...
I els que sortien després per les finestres, també, de militar, que igual anaven allà i no sabien el que anaven a fer,
això,
ni molt menys.
Això, a la Guàrdia Civil, té de ser una cosa terrible. Té de ser terrible que veure que uns militars salten per la finestra perquè ho havien fet malament. És que, esclar, i encara els hi van posar encara una medalla. És que, vull dir, arriba un moment, com allò a por ellos, no? El que ens van fer nosaltres, a por ellos, a fotre, anem a fotre els catalans, tu, que són massa espavilats, i per tant, a trencar-los la cara. A la gent que estava allà votant, com això, que a les hòsties que van fotre, i encara, que és normal... I és clar, això no pot ser, escolteu. Arriba un moment que el poble es té de revelar com ara estan passant amb aquests joves. Ja et dic que no està bé que cremin containers i sobretot que
bueno, aquests que els cremen ja són gent que van per això, que cobren algú i el mateix els hi és tot.
Exacte. Després ja els hi deuen donar diners de sota mà.
Oh, i tant.
I llavors tenen la maldat ja posada al cos.
Exactament.
Fan quedar la gent de Catalunya com una colla de brètols i bàrbars.
Exactament.
Que vull dir, i de veritat, que potser aquests que feien això no eren ni catalans. Que si ja estaven vingut gent de França per provocar.
No sé per quin costat em va arribar, ja quan un altre, quan el d'allò, que algú es va amagar amb un portal i resulta que en van entrar 3 o 4 i al darrere va arribar un amb una moto i els hi va repartir un sobre amb diners.
Sí, jo també ho sé, això.
Sí, oi?
Sí.
No sé per on em va arribar.
Sí, llavors aquell va ser el que va dir, es pensaven que jo anava amb ells i resulta que ara veiem realment que hi ha gent que no és dels nostres.
Exactament. Clar, va sortir
a la televisió aquest noi, explicar-ho.
Ah, jo no sabia ara per on m'havia arribat.
Sí, sí, doncs, una tarda amb el Tot es mou, el vaig veure, aquest nano.
Sí.
I va ensenyar el sobre i tot això. I és,
no sé si m'hi ha 1.200 euros.
Veus com aquí sempre hi ha gato encerrado.
Clar, sí, clar. Sí. La gent que va pacíficament, quan comencen els aldarulls, es van retirant.
Sí.
I queden,
hi ha el més agosarat, que també
en general, doncs, marxen.
No, aviam, el jovent està
molt cremat,
i vas a parar, vull dir que no poden anar a classe, bueno, pel Covid, tot el que vulguis, però després és això que diu la Júlia, feina nula, vull dir, no poden treballar del que han estudiat.
Exactament.
I a casa seva s'han desdinerat poder per pagar-li la carrera, saps què?
Segur que s'han empanyat més.
Llavors, vull dir, és un problema.
Llavors, això trenca les il·lusions i els projectes del jovent d'avui en dia.
De tot plegat.
Clar, si veu que no tenen sortida, doncs llavors diuen, per què?
No, i és com tot, vull dir... No anem bé.
Amb una
paraula. La paraula clau és que la cosa no va bé. Perquè, vull dir, a més, jo vaig veure, bueno, un foto pel telediari un moment, o el telenotícies, vull dir, que, bueno, a les botigues que hi havia... que robaven les coses, vull dir, un xicot anava carregat de bosses, que aquelles bosses...
Però, cuidado, botigues bones, no botigueta de barri,
Jo sóc una fan dels bolsos, vull dir, de les bosses, a mi m'encanten. I aquell xicot em portava, ja dic, poder 8 o 10 amb una mà, i els havia robat allà al capçeig de Gràcia, no? Jo vaig pensar, aquest xicot, aquests bolsos li valen un dineral i no farà res, pots comptar que poder els tirar allà en un contenidor?
No, segur que els ven.
Vull dir que, però doncs vull dir, és que aquests pobres de les botigues també, ja em diràs tu.
També déu-n'hi-do cada vegada que hi ha el darull, i tant. Ja està bé.
I els van robar aquelles joies i a més per més inri i van posar un roc allà per fer bonic.
Això de les botigues,
això és vandalisme.
Home, no es té de fer això. Que facin manifestacions i el que vulguin, però no això, això ja és vandalisme, no, això sí que
sí,
ja...
Sí, no, això no té res a veure amb la manifestació.
No té res a veure amb la manifestació, no té res a veure.
Què va?
Aquestes ja són dolents, ja no, això no és ni...
Venen a fer mal.
Exacte.
Sí. I van per fer mal.
Exacte.
Però, esclar, llavors, vull dir, a vegades també justos paguen per pecadors.
Bueno,
com
sempre.
I poder detenen tota una colla de gent que sí que caldria, però una altra colla, doncs, no caldria perquè al final estaven allí perquè estaven.
Tenen més picardia, aquests que tenen més picardia i potser s'escapen més aviat.
Que sí, vull dir, tot
plegat. Escolteu aquesta cançó, aviam si la coneixeu.
Home, sí, la trinca.
És aquella que he dit, sí. Ah, però no, aquesta és l'altra, sí.
Sí, home, sí. El del 23F, sí, home.
Sí.
Aquests eren molt punyents.
La dansa del sabre,
me'l vas enviar, la dansa del sabre,
de la trinca.
És la dansa
doncs què us sembla? Ens acomiadem amb aquesta cançó? Us va bé?
Sí.
Molt bé. Doncs moltes gràcies, una setmana més. Cuideu-vos.
Bon
adéu, igualment.
Adéu.
Adéu. El que
se'n recorda és la dansa més macabra de les que es fan i es desfan. Oh, i tal.